John, a las 12:20, 11:20 en Canarias. Ahora seguimos contando todo lo que le interesa en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
Gracias, Carlos. Posem xifres a sobre la taula. De totes les ocupacions que hi ha a Espanya, generalment, de totes, en conjunt, si posem totes, sense fer distincions, eh? Sense fer distincions, i ara entrarem en això. Doncs les posem totes a la mateixa bossa i a sobre la taula, el 42% de totes les ocupacions que es fan a Espanya es produeixen a Catalunya. Estem parlant d'un percentatge de campeones, eh? De top one. Per què dic això? Doncs perquè si ho comparem amb la segona comunitat, la que vindria darrere de Catalunya, Catalunya la primera, evidentment, amb un 42%, però si parlem de la segona, estem parlant d'Andalusia, que té la meitat. Vull dir, dupliquem o quasi tripliquem els casos d'Andalusia, que seria la segona. Aquesta és la situació a Catalunya. Ara, si parlem d'ocupació, clar, abans, fa uns anys, igual no tants, quan parlàvem de famílies que ocupaven un pis, que ocupaven una qüestió, estàvem parlant d'una situació molt desesperada, estàvem parlant de famílies vulnerables, famílies i persones que necessitaven una especial protecció, estàvem parlant de persones que no tenien, que estaven o en risc d'exclusió social o ja directament excluïdes socialment, estàvem parlant d'un perfil molt determinat i que calia protegir. La situació, anys després, ha canviat molt. El perfil de... que també hi ha, evidentment, de persones que ho fan per necessitat, perquè estan en aquest risc d'exclusió social, perquè són especialment vulnerables, encara estan, però són un percentatge petit en comparació a les ocupacions JETA, com moltes vegades els hi diuen. De fet, si no queries arroz tomado, dos tazas, ara, i d'això és el que en parlarem d'aquí una estoneta, d'un nou perfil d'ocupació. El darrer perfil que vam parlar era l'inquiocupa, que l'inquilí que lloga una casa i que deixa de pagar el lloguer i es queda allà. Això seria l'inquiocupa. Ara està un altre... deixa de pagar el lloguer perquè sí, igual no té feina, igual no té diners, però es queda allà, no deixa pagar el lloguer. Ara, el nou perfil, i entrarem per aquí, és l'ocupa acomodat. Què és l'ocupa acomodat? Li han posat aquesta terminologia, eh? És, per entendre'ns i plegar plenament, és un ocupa jeta. Però jeta top, jeta top. I quan parlo de jeta top, parlo d'una persona que té diners. Que té diners. Quan parlo de que té diners, parlo de que arriba tranquil·lament a final de mes, sobradament. Fins i tot juguen al golf. El que estic dient, no estic dient cap mentida, eh? Fins i tot juguen al golf. Cada setmana se'n van a jugar al golf. No és que sigui un esport especialment car avui en dia, però perquè veieu, aquesta és la situació, eh? Que tenen feina, una bona feina, però que no tenen escrúpols. I s'aprofiten de la laxitud de la deixadesa de les administracions per ocupar. I al final, qui en paga? Pues justos por pecadores. Paguen els que busquen una vivenda, perquè les persones que tenen vivendes per posar en lloguer al mercat diuen, ostres, sí, amb això vaig a posar la meva vivenda en lloguer perquè me l'ocupin i trigui 5 anys en desocupar-la. I com me la deixaran? Llavors, el propietari no la posa al lloguer. Perd el mercat de la vivenda i pugen els preus. I qui perd? Sobretot les famílies vulnerables. Les famílies que realment ho necessiten, que realment necessiten un habitatge social, perquè tenen, estan, necessiten ajudes i necessiten que la societat els protegeixi fins que... o els ajudi a reprendre el vol. Parlem d'això d'aquí en un moment. Soc el José Miguel Cruz i això és Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. I la meteo, atenció, perquè avui tenim vent. Les alertes estan per vent, sobretot de cara al Pirineu, sobretot també de cara a Catalunya Central i al litoral central. I precipitacions, sí que al vessant nord del Pirineu s'espera precipitació intermitent. La cota de neu que tenim pujarà dels 800 metres fins als 1.200 i s'espera a partir del final del matí ruixats d'intensitat feble moderada també a punts del Pirineu, per Pirineu i al quadrant nord-est. Possiblement, localment, aniran acompanyats de tempesta o calamarsa o neu granulada. És el que, insisteixo, és veritat, tenim això, però res que ens ajudi a sortir de la sequera. Hauria faltat molts litres com els que cauran avui, eh? Les temperatures, la mínima, ja veieu, ja heu notat, s'ha desplomat, ha baixat molt, fins a 10 graus en punts de Catalunya, però ja de cara demà començarà a recuperar-se un altre cop per de cara a entrar el dissabte i tota la setmana vinent amb unes temperatures una mica per sobre del que tocaria, molt de primavera, molt d'estènia primaveral, eh? I el trànsit, com ho tenim? Anem a veure com circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs parlem en general de calma en aquesta xarxa viària, però és cert que s'acaba de produir una incidència fa pocs minutets aquí a l'autopista AP7, al tram de Llinars del Vallès. S'ha produït l'incendi d'un vehicle i molta atenció perquè només trobarem un carril obert al trànsit en sentit nord, en sentit Girona, diguem-ne. Això complica molt la circulació i, de fet, ja parlem d'una cua de 3 quilòmetres en aquest tram de l'autopista AP7, zona de Llinars, sentit nord, com et deia, una cua que de ben segur anirà a més. Per tant, ara mateix, si encara podeu, eviteu aquest tram de l'autopista AP7, com et deia, a Llinars i en sentit nord. També és ben cert que, a banda d'aquesta incidència, de moment a la resta de la xarxa viària i també a les vies que envolten Barcelona, parlem de circulació molt més tranquil·la.
Roger, moltes gràcies. Que tinguis un bon dia.
Igualment, a reveure.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Somos un secreto a voces, ya no hay nada que esconder.
Doncs parlem d'aquest nou model d'ocupació, aquest nou model que està creixent a, com no, a Catalunya, que som tops en això. En altres coses no sé, però en això som tops, eh? Yolanda Canales, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Molt bon dia.
I parlem d'una ocupa acomodat, com diuen els advocats que s'han trobat amb el cas, són ocupes acomodats, els hi diuen.
Sí, això per dir-ho d'una forma suau, sí. D'altres parlen directament d'ocupes jetes. Bueno, el cert és que Catalunya, ja ho deies, encapçala el rànquing d'ocupacions il·legals, concretament Barcelona i la seva àrea metropolitana. Entre 2015 i 2020 es registraven aquí més de la meitat de totes les ocupacions il·legals de tota Espanya. I entre 2015 i l'any passat es van incrementar un 77% les denúncies per aquest delicte. Hem de dir que el 2022 és la primera vegada que en els últims anys han baixat el nombre d'ocupacions, però amb tota Catalunya ara doncs es registren això, el 42% de totes les ocupacions il·legals d'Espanya. I per què es produeix això aquí? Doncs per la legislació. Perquè des de Catalunya s'han impulsat diverses normatives que emparaven, en certa manera, doncs, aquest tipus d'ocupacions il·legals, com la llei antidesnonaments, que el govern central ha portat al Tribunal Constitucional i que recollia l'obligació dels grans tenidors, dels grans propietaris de pisos, a oferir un lloguer social a ocupes. I aquest tipus de legislació doncs, pot afavorir també aquests delictes i, per tant, obre l'escletxa també als que bueno, s'aprofiten d'aquesta situació, els oportunistes, els ocupes jetes, per dir-ho d'alguna manera.
Sí.
D'exemples n'hi ha, per exemple, la Casa Ursola a Barcelona, sí. Un cas que ja hem parlat aquí en aquest mateix programa en anteriors ocasions, una empresa compra l'edifici que es troba en ple eixample, ha de fer reformes, evidentment, vol recuperar també l'empresa d'una forma o altra, no? la inversió que fa, i la propietat decideix que no renovarà el lloguer a aquells inquilins als que se li acaba el contracte. Els veïns afectats, la majoria d'ells es neguen a marxar, però són veïns que, com bé deies, tenen feina i tenen ingressos i no estan ni molt menys en una situació de vulnerabilitat. El problema és que tenen un o paguen un bon lloguer en un pis que es troba també en una bona zona. I, clar, l'empresa els hi apujarà. I aquests inquilins compten amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona i de la seva alcaldessa, Ada Colau. I d'això en sap molt l'advocada Maria José Tarancón, amb qui sé que...
Sí, la tenia al telèfon. La tenia al telèfon precisament per parlar d'això i analitzar la situació. És economista, és advocada i és doctora en dret. És la Maria José Tarancón, la tenia al telèfon. Maria José, buenos días, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, encantada de estar con vosotros.
Es un placer. Bueno, ¿cuál es el perfil de este nuevo ocupa? Porque parece que tiene dinero, trabajo, pero lo que no tiene son escrúpulos.
Bueno, a ver, el problema que nos encontramos aquí, sobre todo en Cataluña, es la impunidad con lo que tienen las personas, cualquier persona que vaya a ocupar una vivienda. Entonces, ante esto, ¿qué pasa? Pues que hay personas que se les acaban o bien los contratos de arrendamiento, que es normalmente el perfil que estamos viendo. Entonces, cuando los propietarios van a renovarlos o van a intentar pactar con ellos un nuevo alquiler, etcétera, pues ¿qué hacen? Dicen que no se van, se quedan ocupando estas viviendas y a lo mejor pues son empresarios, están trabajando en negro o bien se hacen insolventes. Y tenemos incluso, o sea, nosotros como hemos hecho, hacemos, ya lo habíamos comentado alguna vez incluso en tu programa, hacemos seguimientos con detectives para mirar a estas personas realmente si son vulnerables o no. Y manifiesto y digo, que esta labor no es nuestra. Esta labor debería ser de los ayuntamientos y de Bienestar Social, que es el que certifica que esta persona es vulnerable y que realmente tiene derecho de quedarse en esta vivienda. Entonces, ¿qué pasa? Como ellos van y presentan una serie de documentación, pues imagínate que una persona pues de repente diga, no tengo ingresos o factura a través de una de las sociedades que tengo, etcétera, etcétera. No tiene esta capacidad de acreditar que tiene ingresos y entonces de cara a Bienestar Social y a los ayuntamientos, pues ya dan el perfil de que es una persona en riesgo de exclusión social, cuando esto realmente no es así. O sea, nos hemos encontrado en los últimos seguimientos que hemos hecho, por ejemplo, yo siempre lo digo, una persona que vive en la zona alta de Barcelona, que tenía un despacho en la IE, que incluso iba a jugar a golf. O sea, imagínate el perfil.
Casi nada,
y que pretendía estar pagando un alquiler pues de 500 euros en un piso, que el alquiler normal que pagaríamos tú o yo o cualquier otra persona pues serían 1.500, 2.000 euros, porque la zona alta, un piso de 200 metros, en fin, que no estamos hablando, ¿me entiendes, no?
Ya, perfectamente. Claro, estamos hablando de este perfil, pero y no se va a hacer nada, porque estamos hablando de una persona que puede ser cualquier cosa menos vulnerable.
Bueno, nosotros tenemos, gracias a Dios, que yo siempre lo digo, claro, al final tenemos que tener, pues tenemos que cliente que está desesperado tiene que contratar a un profesional o como nosotros, a un abogado, que nosotros además tenemos que contratar pues a un detective que le haga el seguimiento. Tenemos que solicitar al juzgado que miren todos los registros mercantiles, pues que no tenga sociedades dadas de alta su nombre, que no sea administrador. Claro, todo esto va alargando el procedimiento del desahucio y del lanzamiento.
Caray, y no se puede hacer nada. Es decir, ¿quiénes son de entrada? Tú comentabas que son las administraciones las que deberían ser encargadas de certificar esa vulnerabilidad, sí, ¿no? Pero no lo hacen.
Aquí nosotros nos hemos encontrado, sobre todo en Barcelona y en Cataluña, con una impunidad tremenda con el sistema de ocupación. Entonces, yo te lo digo por la experiencia que tengo, que a mí me encanta porque me presentáis como experta en ocupación, y perdona que te haga esta matización, a ver, yo no estudias una carrera de derecho para especializarte en ocupación, ¿cómo comprenderás?
Ya. En este caso sería la experiencia la que te lo da.
Exactamente, son los tiempos que te hacen que al final un procedimiento de desahucio, que más o menos, que y además te voy a decir otra cosa, que siempre, que esto no es nuevo de ahora, si tú cuando hacías un desahucio, un lanzamiento, y veías que la persona que estaba, que es que no han inventado nada nuevo, o sea, todas estas plataformas de ocupas o de tal, que se dedican a decir, que defienden tal, tampoco es así, porque ya estaba regulado en la ley. Cuando te ibas a hacer un lanzamiento con una persona que era vulnerable, tú ibas a Bienestar Social directamente, los letrados, y esto muchos compañeros que me estén escuchando lo sabrán, y ya pedías la asistencia de Bienestar Social para que esta persona que tú ya veías que era vulnerable le entregaran una vivienda social. Todo esto se ha dado la vuelta a la tortilla. ¿Y qué es? El ayuntamiento, que yo es lo que siempre digo, ahora vamos a hacer un lanzamiento de cualquier persona, que además igual no está en riesgo de exclusión social, seguramente. ¿Y qué nos encontramos? Pues nos encontramos que tenemos que ir con el cerrajero en primer lugar para cambiar la cerradura, con la empresa de seguridad para alarmar esa vivienda y que no se quede sin alarma, porque si no ya sabes que te van a entrar. Con Bienestar Social, que va a controlar que realmente las personas que estén ahí sean estén o no estén en riesgo de exclusión social. Los Mossos, porque has pedido ayuda, porque claro, te hacen huelgas, te hacen manifestaciones, etcétera, etcétera, delante de la propia vivienda. La comisión del juzgado y nosotros. O sea, imagínate la situación de los desahucios que estamos viviendo, tanto para los juzgados como para los profesionales que nos tenemos que dedicar a esto. Entonces, claro, nosotros que pedimos, yo personalmente del ayuntamiento, pues oye, un seguimiento que realmente no hagan, porque fíjate que la hoja, nosotros hemos visto la hoja que rellena Bienestar Social, llega ahí la persona y dice, no tengo trabajo, no sé qué, que realmente hagan un seguimiento y que realmente hagan una labor. Y que si esta persona realmente está en riesgo de exclusión social, que nosotros somos los primeros que estamos interesados en que ninguna persona se quede sin vivienda, ojo, que le den una vivienda social, pero que no sea a cargo de un capital privado, una señora, como el otro día me hablaban, de una señora que estamos llevando al procedimiento, pobre, que si me está escuchando, que tiene una vivienda y con esa vivienda lo que cobra completa la pensión que cobra de viudedad, que me parece que son 800 o 700 euros, ¿vale? Pues entonces, que ojo, que hay situaciones tal. Y luego otra cosa que también tiene que controlar son las mafias, porque también lo que nos estamos encontrando ahora, que a mí me da muchísima pena, es que venden las llaves. O sea, entran ocupas, tiran las puertas abajo, cambian las cerraduras y venden las llaves a otras personas que a lo mejor son vulnerables, vienen de fuera, vienen de situaciones muy complicadas que creo que deberían de recibir la ayuda del Estado, porque a lo mejor vienen de países donde están perseguidos, ojo, ¿entiendes? Entonces, es una situación muy complicada y estos señores, ahora nos hemos encontrado uno en Arén, que pobres, a mí, que nosotros les estamos ayudando, porque, escucha, estos señores les han pagado 2.000 euros reuniendo dinero de todos los familiares para coger un piso que le han dicho que estaban en contrato y que tenían que pagar 300 euros cada mes, y es un piso de ocupación que tienen ahora el lanzamiento. Entonces, todo esto, quien tiene que perseguirlo es la administración.
María José Tarancón, economista, abogada y doctora en Derecho. Oye, muchísimas gracias por esta charla y por estas explicaciones. Muy amable.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.
Buenos días. I no em digueu que no, pues, als cabells de punta, a totes aquestes coses, aquestes injustícies flagrants, Yolanda.
Sí, no, i depèn també de la voluntat dels ajuntaments. Per exemple, l'Ajuntament de Terrassa ha arribat a un acord amb els promotors de pisos, no?, amb el gremi de constructors. Per què? Perquè també hi ha certa tendència a ocupar pisos nous. És el cas, per exemple, del vicepresident dels constructors vallesans, que explicava que l'any passat, per exemple, ell havia fet una promoció de pisos nous i li van ocupar dos pisos, però no normals i corrents, no, els dos dúplex, per exemple.
Claro, es que ya que nos ponemos, hagámoslo bien. Yolanda Canales, moltes gràcies.
A tu, que vagi bé.
Cuida't, fins després. I ara què? Va, parlem d'una cosa xula, és que ens hem de posar en forma, és que estem a primavera i a les portes d'estiu, i a mi me sobran, pues, 4 o 7 quilos, bueno, igual, sí, 4, sí. Pues tengo el plan 1-2-3, claro, es que tengo el plan 1-2-3, y es que si necesito deshincharme o de adelgazar, pues no hay que pensárselo mucho, porque está el plan 1-2-3 y en solo 3 semanas vamos a eliminar de 4 a 7 kilos. Enriqueta, ¿cómo estás? Mira, que me sobran 4 kilos.
Ya sabes lo que tienes que hacer.
Hombre, el plan 1-2-3.
Ya, Como yo digo, operación bikini, operación traje de baño, Cruz. Sabes que el plan es rápido, que es seguro, que tiene registro sanitario, que además es drenante, nos ayuda a deshincharnos. Perdemos el peso y bajamos el volumen. Y al adelgazar, ¿qué sucede? Pues que controlamos los niveles de azúcar y colesterol. Tenemos mejor humor, dormimos mejor, dejamos dormir también al compañero o compañera porque roncamos menos, Y además prevenimos enfermedades cardiovasculares. Y el plan 1-2-3, frutos son batidos, seguimos comiendo sin pasar hambre y en tan solo 3 semanas, como tú bien has dicho, de 4 a 7 kilos menos.
Oye, y según tu edad, pues según la edad, sí, el peso y el sexo, pues vas a recibir una evaluación con tu plan 1-2-3 con indicaciones rápidas y sencillas, Mira, solo tomas un sobre al día y una cápsula la última semana con un vasito de agua y listo, vamos a empezar a bajar de peso y además, como es natural, es apto pues para todo el mundo, Pautamos las semanas, la primera semana, Enriqueta, vamos a bajar el volumen.
Sí, porque hacemos una limpieza, eliminamos toxinas, la retención de líquidos, perdemos 2 kilos y tomaremos los sobres de piña.
La segunda semana vamos a renovar, para tener ese vientre plano.
Sí, sí, a tener una barriguita plana también, a combatir el estreñimiento, a perder 2 kilos más y a tomar los sobres de naranja.
Y la tercera semana es el momento de las cápsulas captagrasas, que con ellas se pierde, pues eso, la grasa en la papada, en la cintura, en la espalda, en la barriga y en las piernas.
Claro, además son saciantes y nos calman la ansiedad, El resultado, que el tiempo pasa muy rápido, de 3 semanas, el resultado, pues de 4 a 7 kilos menos. Así que si quieres tu plan 1-2-3, solamente tienes que marcar este teléfono, 650 51 52 53. Si llamas ahora por escuchar a Cruz Cadena Cope, pues tendrás una gran promoción de regalo con el plan La Faja Cinturón Sauna Reductora y Adelgazante, más el gel reductor con masajeador destructor de grasa localizada. Gran promoción gratis con el plan 123. Y estoy haciendo este pequeñito esfuerzo de marcar el teléfono 650-51-52-53 y lo puedes recibir mañana mismo en tu domicilio por mensajería sin gastos de envío.
El plan 123 es económico, es fácil de hacer, es rápido, seguro, así que llama ya 650-51-52-53 y vas a perder de 4 a 7 kilos y nos vamos a deshinchar, Enriqueta.
Sí, sí, nos vamos a deshinchar, a bajar volumen, bueno, y como hemos dicho al principio, ¿no? Pues para lucir tipazo, que esto también sube la moral. Y lo vas a conseguir con tu plan 1-2-3, porque en tan solo 3 semanas, repito, en tan solo 3 semanas, de 4 a 7 kilos menos. Y recuerda, gran promoción hoy con tu plan, ¿eh? La faja sauna y el gel reductor.
Enriqueta, muchísimas gracias.
Patunets,
patunets, adeu, adeu. I de seguida parlem de les administracions a les xarxes. Parlarem de com TikTok, com aquestes noves xarxes, doncs, entren a un sector de població, i explicarem amb el síndic de Greuges com la sindicatura s'apropa, doncs, no només tu t'apropes a la sindicatura, sinó que la sindicatura també s'apropa a tu. De seguida en parlarem aquí a Herrera, a Cope Catalunya i Andorra.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tienes hipermetropía y no te permite ver de lejos ni de cerca. En Instituto Oftalmológico Tres Torres y en un segundo eliminamos una dioptría. Con el láser Amaris 1050 y anestesia con 2 gotas para no alterar tu ritmo de vida. Pide tu primera visita informativa gratuita en el 93-298-79 o en iott.net.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Diumenge, el Barça farà una altra escala per arribar a guanyar la Lliga. I ho seguim vivint amb l'equip de referència de la ràdio.
Hola, soy Jordi Alba y te invito a que sigas todos los partidos del Barça en Tiempo de Juego, con Paco, Pepe y Lama.
Tiempo de Juego, amb Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Des de l'Alfonso Pérez, Getafe, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis,
Josep María Minguella
i Gemma Santos, amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de Juego.
COPE, estàs informat. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, Mari Carmen? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¡Qué alegría!
¡Qué alegría, señora!
¿Cómo nos alegráis la vida?
Por favor.
Bueno, mira, yo soy una cinéfila...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Vaya cabezazo del casi debutante banquillo, Miguelito.
Bueno, este chico tiene... ¡Duerme, aprovecha!
Descárgate la app.
Cerca de una treintena de incendios se encuentran ahora mismo en fase de revisión, mientras que otros 7 aún no han sido extinguidos.
Al caer la tarde, Expósito.
Es el Principado de Asturias.
Esto que veis es el incendio que hay ahora mismo al lado de Oviedo.
El miedo y la tensión fueron creciendo con el paso de las horas, las llamas estaban acercándose y las autoridades avisaban de que tanto Susana como sus vecinos podían ser desalojados.
Un poco más arriba hay otra casa donde vive gente. Hay gente que vive habitualmente allí y otros, pues bueno, estamos nosotros de alojamiento.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito. Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De los 62, fíjate, pasan a los 64, ¿no? En la edad de jubilación. Y dice, pero bueno, la diferencia con España es tremenda. ¿Por qué aquí no protestamos?
¿Por qué sigue subiendo la cesta de la compra si el gobierno nos ha bajado el IVA de los alimentos? ¿Por qué sigue subiendo?
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un tiempo de radio para buscar el bienestar de las personas y la sociedad.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué?
¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Quieres adelgazar? No te lo pienses más. Con el plan 1-2-3 en solo 3 semanas eliminas de 4 a 7 kilos.
Muy rápido y seguro con registro sanitario. Es drenante, te deshinchas, pierdes peso y volumen.
No, son batidos. Tomas un sobre al día y una cápsula la última semana con un vaso de agua y listo. Además es apto para todos. Primera semana, limpias.
Eliminas toxinas, retención de líquidos y 2 kilos menos.
Segunda semana, renuevas.
Reduces la barriguita y el estreñimiento y otros 2 kilos menos.
Y la tercera semana con las cápsulas ya pierdes la grasa en cara, cintura, espalda, barriga y piernas.
Adelgazarás de 4 a 7 kilos, 6,50, 51, 52, 53 y gran oferta con el plan 1-2-3. De regalo, la faja cinturón sauna más el gel reductor, destructor de grasa localizada. Sí, sí, gratis con tu plan 1-2-3, 6,50, 51, 52, 53.
El plan 1-2-3 es económico y el envío por mensajería gratuito. 6,50, 51, 52, 53 y perderás de 4 a 7 kilos. Repito, 6,50, 51, 52, 53.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Trataré de amarte por amor al arte. Siempre desde lejos.
Parlem de la proximitat, de la utilització de les xarxes socials per part de les administracions i dels sindicats, doncs, per apropar-se a la població, no? En aquest cas. Parlem amb la Sindicatura de Greuges de Barcelona i la utilització i la presència seva a les xarxes. Tenim al telèfon el síndic de Greuges de la ciutat de Barcelona, el senyor David, bon dia. David, bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb tu. Ja, escolta'm, David, si dius t'envio un mail, quedes antic ja.
No, i per la ràdio.
La ràdio, ni t'explico. La ràdio ens han matat tantes vegades amb les modernitats, però mira, encara estem aquí i mira, sembla que encara hi ha futur, però és veritat que són antic, eh? En quins mitjans, en quines xarxes socials està la sindicatura per fer més fàcil la comunicació?
Nosaltres fins ara estàvem a Twitter i a Instagram, i el que sí també hem fet una avaluació de quina desafecció hi ha de la sindicatura cap a una franja d'edat, i la franja d'edat és de 16 a 34, no arriben qui és la sindicatura, no s'interessen per la sindicatura, i no només per la sindicatura, sinó per les institucions públiques. Llavors, el que hem fet és reforçar aquest missatge a les xarxes socials mitjançant Telegram, que Telegram tampoc és algo que consultin la gent de 16 a 34, però sí que ens permet generar més informació i una informació més detallada, però sobretot TikTok. I el que hem començat a veure és no només atreure aquesta gent, sinó donar a conèixer la sindicatura mitjançant TikTok. La idea és de comunicar-nos, explicar què fa la sindicatura, però també és atreure a la gent jove perquè ens expliqui mitjançant TikTok quines són les problemàtiques que detecten a Barcelona. N'hem fet 3. El primer va ser explicar què feia la sindicatura. El segon era de quines eren les queixes o quines les preocupacions de la gent jove, però parlant des del punt de vista de la gent jove, s'ha fet viral, ha tingut més de 15.000 visites, i el que explicaven són problemàtiques que són problemàtiques no només de gent jove, sinó que parlaven de temes del turisme, el tema del transport públic, el tema de la neteja, i això també ens permet arribar a aquest col·lectiu. I ara el tercer és explicar com es pot presentar una queixa a la sindicatura.
Bé, tant a Telegram com a TikTok, si poseu sindicatura BCN, doncs, o sigui, sindicatura Barcelona, ho trobareu i anireu al canal. Però, escolta'm, això, en aquest cas, TikTok és molt d'imatge, tipus Instagram, però en vídeo és molt d'imatge, és una eina molt clara, doncs, per posar o per donar una visió clara i objectiva del problema en un vídeo.
Clar, també és que nosaltres continguts en generem, però igual no el sabem comunicar. És canviar, simplificar el llenguatge, ser molt més directe, utilitzar un altre llenguatge que arribi la gent jove i sobretot fer-ho molt més efectiu. I també és una forma de rendir comptes a la ciutadania, rendir comptes del que fem a la sindicatura i rendir comptes a la gent jove perquè sàpiga el que estem fent, però també perquè ens proposi temes que nosaltres podem tractar des de la sindicatura. Per això el que hem tingut és que canviar el nostre llenguatge, arribar de forma més directa i utilitzant un llenguatge molt més actual que nosaltres no el feien fins ara.
Home, pràcticament, no sé si estaràs d'acord amb mi, una de les obligacions, entre cometes, d'associacions com la sindicatura, com les institucions, és estar allà on està la gent. Si la gent està a Facebook, Facebook. I si ha d'estar en tots llocs, ha d'estar en tots llocs. Ha de tenir canals múltiples, no?
Sí, nosaltres ja vam començar amb les resolucions mateixes, és a dir, fer llenguatge en senzill. El que va tenir sentit era fer unes resolucions molt tècniques que la gent no entengués. Per tant, això va ser el primer pas, però ara el segon pas és aquest, és arribar a on està la gent. I sobretot això, a veure, primer nosaltres vam començar a arribar als barris de Barcelona que no es plantejaven queixes, i ara anem per col·lectius que no coneixen la institució, o igual la coneixen però no tenen la sensació de confiança cap a la institució. Bueno, doncs ens apropem, i també ens permetrà allò que es diu moltes vegades de la gent jove és el futur de la ciutat. No, la gent jove és el present de la ciutat, i com a present de la ciutat també volem saber quines són les seves preocupacions i quins són els seus neguits.
Doncs, senyor David, bon dia, síndic de Greuges de la ciutat de Barcelona, gràcies per aquesta xerrada i felicitats per amoldar-se a los tiempos, és el que toca.
Moltes gràcies a vosaltres.
És el que ens toca, en tot cas, amoldar-nos a los tiempos, és el que hi ha. Bé, de seguida parlarem d'un tema... Us faig una pregunta, i la pregunta és: heu anat a una botiga a comprar roba i no heu trobat de les vostres talles perquè no existeixen talles grans? O, igual, si he de puntualitzar, sí que hi ha talles grans, però no tota la varietat de talles grans que us agradaria. És a dir, aquella prenda en concret que us agrada, no la trobeu de vostra talla. Això passa molt, eh? Això passa molt. Una escassetat de talles grans importants. Clar, això hi ha un què, i que també ve derivat de qüestions de talles grans quan parlem de la pressió estètica de la societat. Però com ens afecta aquesta pressió estètica? De seguida en parlarem aquí a Rere Cope Catalunya Andorra amb la Clara Fernández. Clara, com estàs? Benvinguda.
Bona tarda.
I de seguida en parlem de tot això de talles grans aquí a Rere Cope Catalunya i Andorra.
Clàssics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Clàssics con José Luis García. Esta semana, Jaun Sánchez, de Mario Camus. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 25 de abril en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 2.000 productos. Como en el Daracol 100 gramos pack de 6, comprando 2, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Mejores concursantes de todos los Got Talent del mundo.
Brutal, bestial, espectacular.
Perdona, apoteósico.
Esto es exactamente lo que es un All Star.
Got Talent All Stars. Estreno este sábado a las 10 de la noche en Telecinco.
Herrera a Cope.
Cope Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Pot afectar la pressió estètica a la societat? Clara Fernández, com estàs? Benvinguda.
Què tal? Bona tarda.
I això passa, eh? I passa, i molt.
Exacte.
Anar a buscar una talla determinada, una talla gran, en aquest cas, quan parlem de talles grans, i que igual hi ha, si hi ha, però no exactament del que tu t'agradaries. És a dir, que a part de l'escassetat, no està la prenda que tu t'agradaria posar-te.
Exacte. Bueno, aquesta pregunta que em feies de com pot afectar aquesta situació, no? Trobar-te en aquesta situació, és a dir, tenir una certa pressió estètica.
I tant, doncs, que hi ha molta.
Doncs principalment afecta l'autoestima i pot provocar problemes de salut, tant físics com mentals. Un exemple són els trastorns de la conducta alimentària, que tenen diverses causes que afecten principalment en la insatisfacció corporal. Això passa perquè els cànons de bellesa que promouen la indústria audiovisual, la publicitat o les xarxes socials fomenten sovint un pes, una edat i un físic que no reflecteixen la pluralitat de cossos i la diversitat en l'aspecte.
Clar, si parlem del món virtual, parlem precisament de certes edats, en aquest cas, i no tan grans, sinó tan petits, la pressió estètica també pot tenir lloc en altres espais, com per exemple en el món laboral, no?
Exacte, sobretot en professions que tenen una interacció directa amb el públic. Hi ha treballs més feminitzats en què s'imposen uniformes i indumentàries laborals sexualitzades, lluny de la comoditat i centrats a realçar el cos de les treballadores. Mm. Un exemple molt clar és el de les hostesses dels avions. Precisament al març d'aquest any, Vueling va ser sancionat per exigir a les hostesses de la companyia que complissin amb uns requisits estètics, com per exemple portar talons i anar maquillades a l'hora de treballar, que en canvi no exigien els homes.
Bé, abans has fet referència a les xarxes socials, que bé, és un espai molt perillós en quant a l'expressió estètica, sobretot si ets l'autoestima està baixa.
Exacte, i també sobretot per als més petits, que cada cop tenen accés abans a aquest tipus de plataformes, com per exemple Instagram, TikTok o YouTube. Els i les adolescents s'emmirallen en uns referents o en unes referents tallades per un mateix patró estètic. Mm. Segons els experts, aquesta insatisfacció corporal arriba cada cop més aviat i és fruit de la pressió estètica a què estan sotmeses les dones. Per lluitar-hi és essencial educar en una bona autoestima i en les més petites, les xarxes socials, hi tenen un paper molt important.
Bé, evitant el consum d'aquest tipus d'edats és molt difícil. Què recomanen els experts, Clara?
Doncs fer un bon acompanyament mentre les menors es connecten, perquè aprenguin a ser crítiques, a no donar per normal segons quins referents o comportaments i a saber que no tot el que hi apareix i veuen a les xarxes és real. A Instagram mateix hi ha alguns perfils que es dediquen a desenmascarar els trucs de les influencers per aparentar el que no són.
Bé, doncs mira, parlem amb la presidenta de l'Institut Català de les Dones, que la tenim al telèfon, la senyora Meritxell Benedí. Meritxell, bon dia, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. S'aconseguirà arribar precisament a això, arribar a aquesta, si podem dir, igualtat, no?, en qüestió d'uniformes i, sobretot, en la qüestió de les talles. Hi ha una dictadura de talles importantíssima, també.
Bueno, el govern de Catalunya treballa per combatre la pressió estètica. Tenim dades que ens demostren que el 60% de les joves de 18 a 24 anys se senten insatisfetes amb el seu cos i que les dones fins a 65 anys insatisfetes amb el seu cos són entre un 40 i un 50% de la població. És a dir, som la meitat de les dones, o més de la meitat de les dones de Catalunya, que tenim una insatisfacció corporal que no ve donada de la nostra individualitat, no és culpa nostra, sinó que és responsabilitat d'un sistema global, que és el patriarcat, que va dirigit, entre d'altres coses, a que les dones ens sentim culpables si el nostre cos no encaixa en determinats cànons estètics, i que construeix aquest patriarcat, juntament amb el capitalisme, juntament amb el racisme, cossos ideals, ideals de cossos que no existeixen i que les dones tota la vida ens passem perseguint i en guerra contra els nostres propis cossos. Per tant, era necessari adoptar una política pública i un conjunt de polítiques públiques per lluitar contra la pressió estètica, que és una forma de violència simbòlica, de violència masclista simbòlica que vivim les dones, i com la resta de violències i de desigualtats que vivim la població de Catalunya, necessitem combatre-la amb polítiques públiques. El govern de la Generalitat està compromès amb acabar amb totes les discriminacions, també aquelles que tenen relació amb els uniformes, quan són discriminatoris, evidentment. Mm.
Clar, però s'arriba fins on es pot arribar, però hi ha entrades, hi ha cunyes perilloses que s'han posat de manifest com un gran problema, que són les xarxes socials, sobretot en joves. Després de la pandèmia, les noies que van tenir aquest tipus de trastorns de conducta alimentària, de problemes precisament amb el seu cos, venien donades en joves i sobretot per culpa de les xarxes socials, que són les que sembla que marquen una mica tendència davant de tot això. Davant de les xarxes socials, que sembla aquest aparador amb filtre, sobretot recordem el polèmic filtre de TikTok, aquell que et posava aquella cara, en fi, una barbaritat, que va augmentar fins i tot la demanda d'operacions, davant d'això com es pot lluitar? S'escapa una mica, això.
Jo insisteixo en una qüestió, que és que la meitat de les dones catalanes,
sí,
independentment de la seva edat, se senten insatisfetes amb el seu cos. La qüestió de la pressió estètica no és només una qüestió que afecta les dones joves, sinó que ens afecta a totes les dones de Catalunya.
D'acord. Sí?
Jo tinc 46 anys i la pressió estètica existia quan jo tenia 14 anys i les xarxes socials no existien. I sabem, perquè les dades ens ho demostren, que els trastorns de la conducta alimentària són prevalents al llarg de tota la vida. Sí? Ara bé, l'impacte que tenen les xarxes socials i els filtres de les xarxes socials en les joves, especialment en les joves, és molt fort, perquè tenen les xarxes socials tenen moltes bondats, diríem, no? Moltes potencialitats, i que ens permeten accedir a informació molt diversa de grans parts del món amb un dispositiu que tenim a la nostra butxaca i que democratitza l'accés a la informació. Però també converteix en una pressió diària i contínua que no s'acaba quan surts de la botiga i no trobes roba de la teva talla, que això es passa a la majoria de dones de Catalunya, sinó que continua a 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, amb aquest dispositiu en el que t'accedeixes la informació. Quines eines tenim a Catalunya per lluitar contra aquests filtres? Doncs com que encara no som un estat, no tenim la capacitat de regular els filtres com ha fet Noruega o com ha fet França, però nosaltres la capacitat que tenim és la de senyalitzar aquests continguts, primer, i segon, instar el govern espanyol i el Congrés espanyol a que regulin aquests filtres.
Molt bé, doncs, tant de bo. Meritxell Benedí, presidenta de l'Institut Català de les Dones, escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada que ens has donat aquí, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres, molt bon dia.
Bé, saqueu conclusions, igual la culpa és d'Espanya, de tot el que passa a la vida a vegades, Bé, el cas és que aquesta insatisfacció corporal, juntament amb altres factors de risc, poden acabar desembocant en un trastorn alimentari, Clara, això sí, està clar,
Sí, sobretot des de l'inici de la pandèmia, on es va viure un confinament molt estricte i on l'ús de les pantalles, de les que parlàvem abans, es va disparar. A l'Hospital Sant Joan de Déu, per exemple, han augmentat en un 40% els ingressos de pacients amb aquest tipus de trastorns des d'aleshores. Cada cop els arriben més casos i més greus.
És un autèntic problema el que hi ha i possiblement la incidència podria ser les xarxes socials. Clara Fernández, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
Arribem a la una, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz i després les escapades amb David Velasco.